dies. Avui en aquest supermatí us explicarem el gir de guió absolut que vam conèixer ahir al voltant de l'assassinat d'un jove de Palafrugell a Sant Adrià de Besòs. Ahir vam saber que van detenir la seva parella per aquest assassinat. També parlarem del pressupost de l'Ajuntament de Begur i Esclanyà, que ja ha estat aprovat els últims dies, i explicarem també que 17 municipis del Baix Empordà contractaran propostes culturals aquest 2024 gràcies a les ajudes del Departament de Cultura. En un dia en què ens acompanyarà la doctora Sílvia Ibáñez, adjunta a la Direcció Assistencial dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, perquè l'Hospital de Palamós ha començat un procés de participació ciutadana per incorporar la visió de la ciutadania en el projecte del nou hospital. I com cada dijous parlem de cinema i sèries amb l'Ignasi Arbat. Tot això de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia, Dani.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Carla Saló.
Hola, bon dia.
I Paula Camps, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Detenen la parella del jove Gerard Guerra pel seu assassinat.
La policia sospita d'ella com a presumpta autora de la seva mort a Sant Adrià de Besòs el 16 de novembre. Es tracta d'una dona de 26 anys. Ella és la persona que va avisar de la mort a la policia i als serveis mèdics. Va assegurar que dos desconeguts havien entrat al seu domicili, l'havien ferit a ella i matat en Gerard. Els Mossos d'Esquadra no s'ho creuen i, segons informen diversos mitjans, la investigació apunta que hauria estat ella qui va matar-lo.
L'Ajuntament de Begur i Esclanyà aprova el pressupost pel 2024.
L'Ajuntament ho va fer en la sessió ordinària del 21 de novembre, amb 7 vots a favor de Sempre per Begur i Esclanyà i Més Begur i Esclanyà, 2 vots en contra dels regidors de Tots per Begur i Esclanyà i Esquerra i una abstenció del PCC.
Ahir, 29 de novembre, va entrar en vigor l'estat de preemergència per sequera.
Un pla i unes mesures que va anunciar el govern fa pocs dies. Al supermatí d'avui us donarem tota la informació sobre com aquest estat d'alerta per sequera afectarà a la nostra comarca i quines mesures es prendran.
Enric Pacreu rep un dels premis Bona Plata per la seva vinculació amb el Terracota Museu.
Concretament, ha estat distingit amb el premi Col·laboració amb el Sistema Territorial del Museu de la Ciència i de la Tècnica d'Arqueologia Industrial de Catalunya per la seva vinculació amb el Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Aquest guardó, dels 6 que s'atorguen, s'entrega a una persona o col·lectiu que hagi contribuït i col·laborat a posar en valor el patrimoni industrial d'un dels membres del Sistema Territorial del Museu de la Ciència i de la Tècnica d'Arqueologia Industrial de Catalunya.
I 17 municipis del Baix Empordà contractaran propostes culturals aquest 2024 amb l'ajuda del Departament de Cultura.
Aquesta nova línia d'ajuts vol facilitar la programació d'espectacles professionals d'arts en viu en municipis de fins a 1.000 habitants. En total seran 71.190 euros els que percebran en conjunt aquests municipis a la nostra comarca.
La Casa Masó de Girona dedica una antologia al noucentista bisbalenc Adolf Farnioli, l'artista que va viure la fama i l'oblit.
Inclou les capsetes de fusta que van assolir fama internacional i que Dalí va qualificar de degenerada pornografia.
I Ferran García presentarà avui a la Biblioteca de Palafrugell Guilleries, un western a la catalana.
L'autor taradellenc Ferran García parlarà de la seva novel·la La Biblioteca avui a la tarda. S'ambienta a Taradella als últims anys del segle XIX i principis del XX, quan el protagonista, en Boi, descobreix un rastre de sang i trobarà una parella que té un vincle passat amb ell, encara que no ho sàpiga.
És el moment de la previsió del temps. Marc Vilà, bon dia.
La jornada d'avui dijous ens portarà un dia bastant o molt ennuvolat amb sensacions de suavitat. Avui les temperatures faran una transitòria pujada coincidint amb l'arribada d'un front per ponent. Els mapes isobàrics ens dibuixen una pertorbació amb arribada a la nostra comarca entre avui al vespre i matinada i amb poques conseqüències. El primer factor que ens canviarà serà la temperatura, que anirà dels 10 graus mínims als 24-25 màxims, i això serà una pujada respecte ahir dimecres de més de 5 graus. El cel tindrà protagonisme a la situació de sol i núvols. Seran núvols canviants anunciant l'arribada del front. Tot i això, no esperem pluja. Un cop ens hagi creuat la pertorbació i més de cara a divendres, l'atmosfera s'inestabilitzarà amb algun plogim a la comarca i les temperatures tornaran a fer una baixada important. El cap de setmana es presenta molt estable amb temperatures molt fredes i sense precipitacions a la vista.
Vaja, doncs, sense precipitacions, Marc Vilà, gràcies.
Bon dia.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I també de més enllà del Baix Empordà, que també estan passant coses. Per exemple, hem conegut les últimes hores la mort de Henry Kissinger. Fa als 100 anys va ser secretari d'Estat sota les presidències de Nixon i Ford. Va ser clau en la distensió amb la Unió Soviètica i les relacions amb la Xina, però també se l'ha vinculat a cops d'Estat i genocidis com a Xile, Argentina o Ruanda. Sobre la sequera al país, amb la possibilitat real que es buidin els pantans, el govern considera portar aigua amb vaixells cisterna a la primavera. Les obres al Port de Barcelona per aquest propòsit costaran 5 milions d'euros. Quatre persones han mort a la platja de Camposoto, a Cádiz, després de ser llançades al mar des d'una embarcació semirrígida. Altres 8 han estat llançats a la platja de Santi Petri. Són considerats migrants d'edat avançada procedents del nord d'Àfrica. El rei espanyol ha inaugurat la 15a legislatura del Congrés dels Diputats defensant la Constitució i la Unitat d'Espanya, però sense mencionar l'amnistia. Destaca també la presència de la princesa Eleonor en l'esdeveniment. I la primera trobada entre PSOE i Junts després de la investidura de Pedro Sánchez serà a Suïssa, probablement aquest dissabte. Les reunions periòdiques i itinerants es faran en diferents capitals europees amb un mecanisme internacional de verificació que ja està en marxa, però que no es faria públic per no posar tota la pressió sobre aquest verificador. I avui el comentari del dia ens l'envia el president de la Fundació Josep Pallach, en Josep Maria Soler.
Ens diuen que aquest serà el lema del proper concert del 26 de desembre d'aquesta coral. I ens podem preguntar si és que tothom de Palamós hi canta. I és evident que no és així, però cal una explicació per breu que sigui. Aquesta societat coral empordanesa va celebrar el seu 125è aniversari fa un any. I el dominical del Diari de Girona, del 13 de novembre del 22, se'n feu ressò, portada i reportatge inclosos. Tot seguit, al cap de pocs mesos, a principis d'aquest any 23, se li va concedir a la coral la Creu de Sant Jordi i, segons sembla, el concert a la Gorga del dia de Sant Esteve d'enguany vol ser precisament un reconeixement col·lectiu des dels inicis al moment actual. Reconeixement a cantaires, directors, col·laboradors, formadors, pianistes i altres músics que hi acompanyen o hi han acompanyat, solistes, escenògraf, presentadors, autoritats palamosines, patrocinadors, responsables d'associacions o de federacions de cant coral i un llarg etc. Es vol fer ben palès que aquella alta distinció és fruit d'un esforç de molta gent i que en podem dir esforç de tot un poble. La coral de Progrés sempre està present a la rebuda de la Flama del Canigó, al pregó i a l'ofici de la Festa Major, a concerts a la pròpia Gorga, però també pels carrers i al mateix passeig. A vegades sols, altres vegades junt amb altres grups corals de Palamós o d'altres localitats d'arreu de Catalunya, de l'Estat o de l'estranger. També orquestres o conjunts instrumentals. Cal dir també que la coral mai no ha perdut en l'idari dels principis de fa 126 anys. I si en aquells moments foren actes benèfics a favor dels soldats ferits que tornaven de la guerra de Cuba, en altres moments ha ajudat d'alguna manera ONGs o el propi Hospital de Palamós en plena pandèmia o participat en la marató de TV3, per dir-ne algunes. Ja veieu, doncs, molt més que una coral i que per no oblidar la seva llarga història redita enguany el llibre que Rosa Maria Madí va escriure quan la societat coral complís 100 anys, però afegint-hi ara ella mateixa una última part referent als anys que van del centenari a l'actual Creu de Sant Jordi. 126 anys, per tant, en total. Visca la cultura i la música enteses en un sentit tan ampli i participatiu. L'enhorabona Palamós, felicitats, coral al Progrés. Que tingueu un molt bon dia.
Doncs vinga, obrim l'informatiu. Gràcies, Maria Soler.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Gir de guió absolut, absolutíssim, en la investigació per la mort del palafrugellenc Gerard Guerra, pel seu assassinat a Sant Adrià del Besòs el dijous, dia 16 de novembre. Els Mossos d'Esquadra han detingut la parella del noi en la investigació pel seu assassinat. La policia sospita d'ella com a presumpta autora de la seva mort a Sant Adrià. Es tracta d'una dona de 26 anys.
Ella és la persona que va avisar de la mort a la policia i als serveis mèdics. Va assegurar que dos desconeguts havien entrat al seu domicili, l'havien ferit a ella i matat en Gerard. Els Mossos d'Esquadra no s'ho creuen. Segons informen diversos mitjans, la investigació apunta que hauria estat ella qui va matar-lo i, posteriorment, s'hauria autolesionat per donar-hi veracitat. La detenció es va produir a Badalona el 27 de novembre i ara ha passat a disposició judicial. La notícia de la mort de Gerard Guerra va impactar de ple Palafrugell. En Gerard era una persona molt estimada pel poble. Aquesta revelació suposa un gir total respecte a les informacions inicials que apuntaven que hauria estat assassinat per dues persones estrangeres.
Doncs seguirem molt de prop aquesta investigació. Ahir, doncs, evidentment, aquesta informació va deixar el poble de Palafrugell consternat, perquè en aquests moments, com deies, Ferran, se sospitava que havien estat dues persones desconegudes que havien entrat a casa. Doncs bé, ara la seva parella ha quedat detinguda i ha passat a disposició judicial. 8 i 12 minuts. El ple de l'Ajuntament de Begur ha aprovat el pressupost general de la corporació per l'any vinent. Ho van fer en una sessió ordinària amb els 7 vots de Sempre per Begur i Esclanyà i Més Begur i Esclanyà, i 2 vots en contra dels regidors de Tots per Begur i Esclanyà i d'Esquerra, i una abstenció del PSC.
El pressupost de Begur i Esclanyà pel 2024 se situa en 16.294.173 euros. Tal com ha destacat l'Andreu Peñalver, regidor d'Hisenda, els objectius de l'exercici vinent són millorar la gestió administrativa i pública i aconseguir uns sistemes públics de qualitat al servei dels ciutadans i les empreses. També volem vetllar per les persones, especialment per les que es troben en una situació econòmica i social desfavorable, alhora que potenciar el creixement econòmic i empresarial. Els pressupostos venen marcats per l'augment de l'IPC, que suposa un increment generalitzat de les despeses i els sous dels treballadors públics. Ens veiem obligats a dimensionar partides pressupostàries per tal de donar continuïtat i millorar on sigui possible el servei als ciutadans, explica Peñalver. L'augment de despeses de personal registra un increment del 9,5%. També creixen les despeses en béns corrents i serveis, un 18%, i pel que fa a les transferències corrents es proposa un increment del 16,86%. En l'exercici de l'any vinent, el consistori begurenc destinarà 318.800 euros al manteniment d'edificis municipals i altres construccions. També assumirà l'augment dels costos de diferents serveis, com la recollida de deixalles, el subministrament d'electricitat i aigua. Tots tres requeriran 410.000 euros més en comparació amb el 2023. Al ple, Andreu Peñalver també va recordar que el consistori també està gestionant l'entrada de les inversions previstes dels fons Next Generation. No es recullen a l'exercici, però sí que es consideren per part del consistori per dur a terme diferents projectes a partir d'aquest desembre. Així mateix, està previst que l'any vinent es pugui dur a terme la inversió de l'aparcament i de l'edifici d'equipaments de la Font de Baix, del qual s'està acabant de revisar el projecte i el pressupost definitiu per portar aprovació plenari.
I parlant de pressupostos, ja la setmana passada us vam explicar que es va aprovar el pressupost de Palafrugell pel 2024, però clar, fins aquesta setmana no l'hem pogut veure en paper aquí als mitjans de comunicació. I el que hem fet ha estat analitzar punt per punt quines són les despeses que pugen, que baixen, quines són les inversions, i us hem d'explicar que l'Avinguda Espanya, un nou aparcament al carrer Pi Margall i la recollida de residus són les principals despeses en aquest pressupost municipal, que ja es pot consultar, però hi ha més detalls a analitzar en les despeses de l'Ajuntament de Palafrugell per l'any vinent. En global, el pressupost creix un 9% dels més de 45 milions d'euros als 49 milions. Ferran Castelló, quines són les despeses que més creixen?
Un pressupost de qualsevol administració pública s'estructura en capítols segons la naturalesa econòmica de cada despesa. Entre altres, els sous dels funcionaris, la compra de béns i serveis, les inversions o els interessos. De totes aquestes partides, la que creix més és la d'inversions. El 2024 està projectat gastar més d'un milió i mig d'euros més que enguany. També creix en 1,2 milions d'euros la despesa en béns i serveis, molt marcada per la previsió de posada en marxa del nou contracte de neteja i recollida d'escombraries. A més, també es licitaran nous programes de manteniment de parcs i jardins, neteja de dependències municipals i enllumenat públic. El cost de pagar el sou dels funcionaris puja un milió més que fa un any, sobretot per les noves incorporacions previstes en diverses àrees com contractació, serveis socials, comunicació o esports. L'Ajuntament ho justifica per millorar els engranatges interns. I per acabar, percentualment també pugen molt les anomenades despeses financeres, és a dir, els interessos que paga l'Ajuntament pel seu endeutament per l'augment dels tipus d'interès.
I en què s'invertirà Palafrugell, Ferran?
Tot i que, com hem vist, no és el capítol més alt de la despesa al pressupost municipal. Les inversions anuals són les que més marquen l'agenda política en un poble o ciutat, i és també el cas de Palafrugell. Els conceptes que apareixen en aquestes partides són les que els equips de govern utilitzen per divulgar la seva acció. Per això volem destacar on van destinats els més de 4 milions d'euros que està previst destinar en inversions al 2024 a Palafrugell. De l'anàlisi de les dades es desprèn que la inversió més costosa serà, sense cap dubte, acabar el desdoblament de l'Avinguda d'Espanya. La tercera fase d'aquesta acció urbanística costarà més de mig milió d'euros al 2024, i aquesta és la primera part de l'obra, que també es pagarà amb el pressupost del 2025. En ordre de cost, el pressupost preveu 410.000 euros per adquirir una finca al carrer de Pi i Margall, per fer-hi un aparcament públic. També inversions per al servei de recollida de residus amb 290.000 euros. Les obres de millora de l'espai firal o 250.000 euros per adequar el camí de ronda de Tamariu a Cala Pedrosa. També està previst canviar l'enllumenat de l'estadi municipal, reparar definitivament el mur del passeig de Llafranc, destruït pel temporal Glòria el 2020, la reforma del circuit d'aigua calenta al pavelló d'hoquei, la subvenció de 120.000 euros per la reforma del centre fraternal, instal·lació de mòduls d'aparcaments de bicicletes o de recàrrega de vehicles elèctrics. Altres inversions menors inclouen 50.000 euros per començar a fer habitatge social, 30.000 euros per ampliar els horts comunitaris, 25.000 per restaurar la flora de camins de ronda o 15.000 per millorar la plaça 11 de març. El projecte complet del pressupost 2024 es pot consultar al tauler d'anuncis digital de l'Ajuntament. El pressupost està aprovat inicialment i està exposat per tal que les persones interessades puguin presentar-hi al·legacions. El ple extraordinari del 20 de novembre en va iniciar el tràmit amb els vots a favor del PSC, Som Gent del Poble i Palafrugell en Comú Podem. Esquerra i Vox es van abstenir i Junts hi va votar en contra.
I recordem les mesures per la sequera. I és que ahir 29 de novembre va entrar en vigor l'estat de preemergència per sequera, un pla i unes mesures que va anunciar el govern fa pocs dies, i avui us donem tota aquesta informació sobre com afecta la nostra comarca aquest estat d'alerta, de preemergència, i quines mesures es prendran. Tots els detalls amb la Carla Saló.
El pla de preemergència per sequera afecta a 202 municipis de Catalunya, la majoria de les comarques gironines i de les comarques de Barcelona. Al Baix Empordà, 11 dels 36 municipis entren dins aquest estat de preemergència. El govern declara aquest estat perquè els embassaments de les conques internes, l'embassament del Ter, l'embassament del Ter-Llobregat i l'embassament del Llobregat, no arriben al 18% de la seva capacitat. A més, tampoc s'esperen pluges pels pròxims dies. Les mesures que s'aplicaran seran la reducció del consum d'aigua a 210 litres del dia per habitant. Les instal·lacions esportives de clubs federats només podran gastar 200 metres cúbics al mes per hectàrea i el rec de gespa quedarà prohibit excepte en camps esportius federats. Unes mesures, les que van entrar en vigor ahir, que se sumen a les que ja s'estaven aplicant, com per exemple la prohibició d'omplir piscines sense sistema de recirculació d'aigua. Els municipis que incompleixin aquestes mesures podran ser sancionats. Aquests són els municipis de la comarca que entren en estat de preemergència: Begur, Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Pals, Regencós, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro i Torrent.
Doncs ja ho sabeu, que a banda que, bueno, un tema que ja afectarà molts municipis i que ja hi estaran molts ajuntaments pensant, és que, clar, des de l'estiu fins ara la població real dels nostres municipis ha baixat perquè es calcula diferent com quanta gent hi ha. I, clar, això, com que baixa la població, l'aigua, potser el consum d'aigua es manté una mica, llavors les estadístiques, no sé si dir-ne que sortiran desdibuixades, però en tot cas el consum d'aigua per habitant ara mateix pot ser més alt que no a l'estiu, perquè com que hi ha menys persones, toca repartir més aigua per persona, diguem-ne, a l'hora de fer l'estadística. I això pot fer desdibuixar una mica el consum, la realitat del consum d'aigua a casa nostra i també en aquest moment en què s'aplica aquesta mesura de retallar al màxim dels 230 als 210 litres d'aigua els que podem gastar cadascú de nosaltres. Per tant, és igual, això, tot això són números, la realitat és que hem d'intentar reduir al mínim la quantitat d'aigua que gastem cada dia. 8 i 20 minuts. Notícies en cultura, vinga. Parlem dels Premis Bona Plata i concretament d'Enric Pacreu, que és un dels guardonats amb aquests Premis Bona Plata que distingeix, que atorga el Terracota Museu. Ha estat distingit amb el Premi Col·laboració amb el Sistema Territorial del Museu de la Ciència i la Tècnica d'Arqueologia Industrial de Catalunya per, com dèiem, la seva vinculació amb el Museu Terracota de la Bisbal. Aquest guardó dels 6 que s'atorguen s'entrega a una persona o col·lectiu que hagi contribuït i col·laborar a posar en valor el patrimoni industrial d'un dels membres del Sistema Territorial del Museu de la Ciència i la Tècnica d'Arqueologia Industrial de Catalunya.
Enric Pacreu ha treballat en diverses empreses ceràmiques, sempre en activitats comercials com ara Pavixa, del grup Salvà, Ceràmiques Coromina o Ceràmica Ferrers. Això li ha permès disposar d'un coneixement directe i aprofundit sobre aquesta activitat i la seva evolució en els darrers 50 anys. Aquests coneixements li han servit per convertir-se en una peça clau pel Terracota Museu. Així, Enric Pacreu ha col·laborat amb el Terracota a través de diverses vessants. D'una banda, cal destacar el seu patrocini generós i desinteressat com a adquiridor i donant de patrimoni. El llistat de peces comprades i localitzades per Enric Pacreu en plataformes virtuals del mercat digital d'art i col·leccionisme i cedides gratuïtament al museu al llarg dels darrers anys s'apropa gairebé a 400 peces diferents, des de peces de ceràmica i maquinària diversa i utillatge. Unes donacions fetes, a més, d'acord amb l'interès del museu, tenint en compte la seva rellevància respecte de la col·lecció que ja existeix, l'excepcionalitat o l'excel·lència de la peça, la capacitat d'ampliar i aprofundir els aspectes tractats a través de l'exposició permanent o completar els buits detectats dins les col·leccions. A més, també ha estat facilitador de contactes amb persones vinculades amb la ceràmica a la Bisbal, una acció que ha permès obtenir diverses donacions, exposicions temporals o engegar el projecte de recuperació de la memòria oral Terra, Territori, Terricer, una proposta iniciada l'any 2017 i que al llarg dels darrers anys ha permès crear un potent arxiu de memòria històrica oral sobre la ceràmica bisbalenca. Tot i que el seu vessant benefactor és recent, cal destacar que la seva vinculació amb el Terracota Museu ve de lluny. Tant és així que va ser el seu avi matern Salvador Fuster Pagès qui va fundar justament l'empresa Terracota Fuster, l'edifici de la qual és l'actual seu del museu.
17 municipis del Baix Empordà contractaran propostes culturals aquest 2024 amb l'ajuda del Departament de Cultura.
Aquesta nova línia d'ajuts vol facilitar la programació d'espectacles professionals d'arts en viu a municipis de fins a 1.000 habitants. En total seran 71.190 euros els que percebran en conjunt aquests municipis de la comarca. Concretament, s'han acollit aquesta línia d'ajuts als municipis d'Albons, Bellcaire d'Empordà, Colomers, Foixà, Fontanilles, Garrigoles, Gualta, Jafre, La Pera, La Tallada d'Empordà, Palau Sator, Parlavà, Regencós, Rupià, Serra de Daró, Ullastret i Ultramort. A la Vegueria de Girona en total són 106 els municipis que opten aquestes ajudes i es donarà una subvenció total de 463.701 euros. A Catalunya són 413 els micropobles que es beneficiaran d'aquesta línia d'ajudes. El Departament de Cultura va obrir el passat mes de setembre aquesta nova línia de subvencions dotada amb 2,17 milions d'euros, amb l'objectiu de fer arribar la cultura a tota la ciutadania de Catalunya, apostar també per la cultura de proximitat al territori i potenciar el mercat d'artistes i espectacles de petit format. La línia pels micropobles era una reivindicació de l'Associació de Micropobles de Catalunya i suposa un pas endavant per l'equilibri cultural perquè els pobles petits puguin gaudir de la cultura en el seu propi municipi.
I la Casa Masó de Girona inaugura avui la primera exposició antològica sobre l'obra del bisbalenc Adolf Fargnoli, que va néixer el 1890 i va morir el 1951. L'artista noucentista que se'l coneix per haver viscut la fama i l'oblit.
germà del fotògraf Valentí Fagnoli i nascut a la Bisbal d'Empordà el 1980, Adolf Fagnoli va ser considerat en vida un dels artesans més representatius del noucentisme. Sobretot arran de les seves particulars capsetes, arquetes i petits cofres que s'han convertit en autèntiques peces de col·leccionista. Amb la voluntat de rescatar-ne tant la seva figura com la seva obra, la Casa Masó li dedica ara l'exposició antològica anomenada Adolf Fagnoli del noucentisme a l'avantguarda. La mostra inclou més de 200 objectes originals de l'artista que es complementen amb fotografies i retalls de premsa de l'època. Però sobretot allò que en destaca són 28 de les famoses capsetes sorgides de les mans de Fagnoli. De fet, aquestes peces van ser tan famoses i emblemàtiques del noucentisme que van assolir relleu internacional, tant que si fins i tot el mateix Salvador Dalí, el 1927, les va qualificar com a degenerada pornografia. Comissariada per la historiadora de l'art Pilar Velázquez, fins fa poc directora del Museu de Disseny de Barcelona, la mostra vol presentar una nova dimensió d'aquest artista gràcies a l'accés que Velés ha tingut al llegat documental de la família i també de les nombroses col·leccions privades de Fagnoli. La comissària ha pogut aconseguir obres de fusta i ceràmica fins ara poc conegudes.
En paral·lel, l'exposició també recorda el paper essencial que l'arquitecte noucentista i promotor cultural va tenir en l'art de Girona i el seu temps.
En concret, va fer de pont entre els artistes, els crítics i la sala d'exposició de Barcelona durant el primer terç del segle passat. La mostra s'ha organitzat conjuntament des de la Fundació Rafael Masó i el Museu Nacional d'Art de Catalunya, que també ha col·laborat amb l'edició del catàleg. Precisament els directors del MNAC i de la Fundació, Pepe Serra i Jordi Falgàs, destaquen al catàleg que és més necessari que mai reivindicar l'obra d'aquest personatge únic en la història de l'art català del segle XX. L'exposició antològica sobre Adolf Fagnoli s'inaugurarà avui al vespre a la Casa Masó. S'hi podrà veure fins al 23 de març i durant l'estiu del 2024 es traslladarà al Museu Nacional d'Art de Catalunya. L'última exposició que se li va dedicar, el 1997, a les sales municipals de Girona, presentava la seva obra juntament amb la del seu germà, el fotògraf Valentí Fagnoli, que també ha estat reivindicat durant els últims anys.
I tancarem l'informatiu també amb cultura, explicant que l'autor taradellenc Ferran García presentarà avui la seva novel·la Guilleries a la Biblioteca de Palafrugell a les 6 de la tarda. S'ambienta a Taradell en els últims anys del segle XIX i principis del XX, quan el protagonista, en Boi, descobreix un rastre de sang i trobarà una parella que té un vincle passat amb ell, encara que no ho sàpiga.
Li permetrà desenterrar el passat per començar una aventura, haver-se de separar de la seva família i fugir dels pistolers de la plana. En parla Ferran García al programa Així és la vida.
Una partida de bandolers, rotllo Far West, va perseguint aquest nano que es va trobant amb diferents personatges, amb diferents aventures, diferents històries, fins que acaba. Aleshores, bé, el periple d'aquest petit heroi és bàsicament el tema central de la història.
Afegeix que combina l'amor, l'amistat, la crueltat i el dolor.
Uns tocs de poesia on hi ha gent dolenta que persegueix altra gent, que intenta escapar, que passa per llocs d'una naturalesa absolutament salvatge i bèstia, i on hi ha els elements principals, crec jo, de l'ànima humana, l'amor, la mort, la violència i la tendresa, tot això en aquest marc de natura potent, jo diria que t'ho passaries o t'ho passaríeu bé.
Ha volgut representar un western a la catalana amb els canvis de l'estil de vida a finals del segle XIX i l'arribada de la industrialització.
Una mena de western, però a la catalana, on no hi ha pistolers així, no?, al mig oest americà, sinó que són bandolers, però hi ha cavalls, hi ha pistoles, hi ha persecucions, i hi ha aquest canvi de món, no? Un món on hi havia, doncs, això, tartanes, cavalls, camins de carro, masies, natura salvatge, però que començava ja la industrialització, començava el tren, de fet, el tren que va de Barcelona fins a Ripoll i que passa per Vic, és també un dels protagonistes, la mineria a la zona de Súria i tota aquella zona.
García ha escrit dues novel·les més, com Recorda que moriràs i Blasfèmia. Sempre s'ambienten al seu entorn i paisatges amb elements foscos, cruels i tenebrosos. També és autor de poesia. El Club de Lectura Narrativa serà avui a les 6 de la tarda a la Sala Polivalent de la Biblioteca. Per assistir-hi cal inscriure's al 972 30 48 09.
Gràcies, Ferran Castelló. Aquestes són les notícies del dia, molt marcades, com dèiem, per cultura. Ara el que farem serà anar a l'entrevista i després també parlem de cultura, en aquest cas de cinema i de sèries, amb les estrenes d'aquest cap de setmana. Però abans parlem de l'Hospital de Palamós. I és que l'hospital ha començat un procés de participació ciutadana per incorporar la visió de la ciutadania en el projecte del nou hospital. Un procés que es desenvolupa en el marc de la redacció del Pla Funcional Assistencial i en paral·lel a la participació dels professionals. Per parlar-nos d'aquest procés participatiu ens visita la doctora Sílvia Ibáñez, adjunta a la direcció assistencial del CIBE. Senyora Ibáñez, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Entenc, clar, l'Hospital de Palamós està preparant aquest nou hospital, que de moment no en tenim gaires detalls, tampoc no sé fins a quin punt vostè podrà avançar alguns detalls de com serà aquest nou hospital, però sí que heu iniciat aquest procés de participació de la ciutadania. Què pot aportar la ciutadania en el projecte del nou hospital?
Doncs mira, realment, com serà aquest hospital encara no ho sabem, perquè precisament aquest pla funcional ens ha d'ajudar a visualitzar-lo, o ha d'ajudar els arquitectes a visualitzar-lo. Nosaltres els hem d'explicar com volem treballar en aquest nou hospital, quins espais, quina manera de treballar volem engegar amb el nou hospital. Llavors, per aquest motiu estem treballant amb els treballadors de l'hospital per que ens expliquin tot això, no? Què els agrada, què no els agrada, què els agradaria treballar, com els agradaria treballar, però també volem que els ciutadans ens diguin com els agradaria que fos aquest nou hospital, com en termes, doncs, de confort o d'intimitat o d'informació, i per això engeguem aquest procés participatiu, perquè el màxim possible de gent, de ciutadans, ens puguin dir què voldrien d'aquest nou hospital, que és un projecte molt gran i és important tenir la visió de tothom.
Uh-huh. Com funciona el procés de participació? Per tant?
Doncs és una enquesta molt breu, tampoc no volem marejar massa els ciutadans, però sí anant a preguntes claus. Nosaltres hem elaborat diferents cartells amb un QR on fàcilment poden accedir a l'enquesta tant en català com en castellà. És molt breu, no té masses preguntes i és bàsicament un tema de puntuacions.
Mm-hmm.
Aquesta enquesta ens ha ajudat al Departament de Salut, perquè també ja van engegar un procés similar amb l'Hospital Trueta, amb el Pla Funcional de l'Hospital Trueta. Ens va agradar i ens ha ajudat a fer aquesta enquesta.
Per tant, quins punts ha de tenir aquest Pla Funcional Assistencial per poder acabar de definir el nou Hospital de Palamós?
Una mica és el que t'he comentat. Maneres de treballar, sobretot, i què necessiten tant els professionals com els ciutadans quan arribin a aquest nou hospital. Segur que ara hi ha molta gent que diu que tant familiars com usuaris troben a faltar coses o troben coses que no els agraden d'aquest hospital. Doncs ens agradaria que ens ho diguessin per poder treballar-ho en el nou.
Ja li diré jo la primera. Ja només per començar, el preu de l'aparcament.
Bueno, el preu i la falta d'aparcament.
I la falta.
Perquè no n'hi ha. És un dels punts importants del nou hospital. Ha de tenir places d'aparcament igual que qualsevol hospital nou que trobem arreu de Catalunya, que té molt en compte l'accessibilitat. Que hi pugui accedir tothom fàcilment i aparcar propers a les àrees assistencials. Ah, és una gran mancança.
Que, per tant, això seria possible en el nou hospital, de poder incrementar l'aparcament, fins i tot que sigui gratuït, diguem.
segur, ha d'haver-hi més llocs. No ho sé si serà gratuït o no, però perquè encara queden molts anys sí. I no és un tema que s'hagi, que es decideixi ara, però segur que ha d'haver-hi més places d'aparcament.
L'Hospital de Palamós, ara estava revisant les xifres i les dades, i si m'equivoco, corregeixi'm, es va inaugurar el 1986. Després, el 2000, es va inaugurar l'ampliació, l'ANEC, l'edifici nou. Sí. Com ha canviat des de llavors la forma de concebre un hospital? I de fer-lo nou, perquè imagino que des dels finals del segle passat fins ara totes aquestes instal·lacions es fan de manera diferent. Alguna cosa ha hagut de canviar.
És un món completament diferent. Mm. Pensem que als anys 80 tenia molta rellevància l'hospitalització, els pacients ingressaven. Quan es feien una cirurgia, com pot ser una petita hèrnia, ingressaven. I llavors es necessitaven moltes habitacions. Ara és al revés, es tendeix, la cirurgia ha canviat molt, les tècniques quirúrgiques, l'anestèsia, i això fa que l'àrea ambulatòria, tot es pugui fer de manera ambulatòria. Vinc, faig el tractament, faig la cirurgia i me'n vaig cap a casa al cap d'unes hores. I això el que fa és que en els nous hospitals es potenciï molt totes les àrees ambulatòries. I es pensa que és el futur, hem d'anar caminant cap aquí en salut, en els hospitals.
Jo li he comentat el tema de l'aparcament perquè segurament és allò el que més es veu un cop arribes, abans d'arribar, abans d'entrar, però un cop entres, clar, quines són les situacions, les problemàtiques que us arriben sobre l'Hospital de Palamós? Segur que la gent que ens està escoltant està fent una llista de coses que s'ha trobat quan ha anat a l'hospital que li agradaria que milloressin.
Això espero, i espero que ens ho diguin, també, que és important.
També.
Clar, què es troba l'usuari? Doncs ara tenim dos edificis, tres, annexats. Per tant, és complicat. La gent, per més que reforces en senyalètica, amb informació, moltes vegades se'ns perden perquè són, no deixen de ser diversos edificis connectats. Un hospital nou ha de facilitar molt aquesta circulació i trobar les coses, trobar les àrees assistencials. Hi ha pocs ascensors, un hospital nou ha de tenir més ascensors, fins i tot n'hi ha ara que s'estan fent ja amb escales mecàniques per facilitar no haver d'esperar l'ascensor. Vull dir, hi ha tot aquest tema de comunicacions amb les àrees que s'ha de millorar.
Després, el tema de les esperes. Ja entenc que les llistes d'espera, això com a nou hospital, potser serviran per reduir-les una mica si té més espai, si té més capacitat d'absorbir usuaris, però després també l'estona d'espera allà.
Sí, clar, nosaltres tenim molts problemes ara per inquibir professionals que facin, per exemple, consultes. O,
ja.
Nosaltres estem fent ressonàncies a la nit perquè tampoc no tenim opció de fer ressonàncies només de dia. Necessitem més espais. Ja tenim un projecte d'una petita ampliació d'àrees de consultes o de l'Hospital de Dia Mèdic, però no és suficient, no serà suficient.
La complicació, certament, d'organitzar tot un hospital ha de ser altíssima, i més en un hospital amb aquests condicionants, amb aquestes instal·lacions que són ja antigues, no?
Bueno, són antigues, però les hem anat renovant.
Clar.
Quan arribes a l'Hospital de Palamós no té un aspecte d'un hospital vell,
no.
En aquest sentit, i hem intentat millorar en la mesura del possible durant tots aquests anys, i continuem fent-ho, perquè tampoc no ho deixarem... no deixarem de fer-ho fins que no tinguem el nou, perquè no té sentit, perquè hem de continuar donant servei i per tant, si necessitem més consultes, hem de trobar el lloc on fer més consultes. I si necessitem fer més proves de diagnòstic per la imatge, doncs igualment. Intentem anar millorant en la mesura del possible.
Clar, i més és que aquest, fins que no tinguem el nou... Qui sap quan serà, no? Perquè recordo que fa uns anys s'havia de conèixer la ubicació definitiva, ha costat, encara no se sap del tot, vull dir que, clar, això la perspectiva és de força anys, no?
Bueno, projectar un hospital sempre són anys, sempre són anys. Nosaltres esperem que aproximadament el 2030 puguem tenir-lo, però tampoc no ho sabem, perquè tampoc no depèn tot de nosaltres. depèn de disposar terrenys, depèn de que es tregui a concurs, el CatSalut tregui a concurs el projecte arquitectònic i després el de construcció, però bueno, estem avançant amb aquest pla funcional una mica amb la idea d'anar ràpids.
També tenen previst fer un grup focal amb les associacions de pacients del Baix Empordà. Com funcionarà?
Bueno, una mica perquè les associacions de pacients al final també són ciutadania ells reben la informació, molta informació dels seus associats i per tant dels pacients. I per tant ens agradaria fer algun grup focal amb participació de la nostra unitat d'atenció al ciutadà per una mica demanar-los ampliar una mica la informació que podem trobar a l'enquesta.
I un cop s'hagi elaborat el pla funcional, quin ha de ser el següent pas?
Bé, el següent pas és aquest pla funcional, nosaltres l'hem de lliurar al CatSalut, perquè aquest és la base perquè després el CatSalut tregui el concurs de projectes constructius, de construcció. En aquest concurs hi participaran gabinets d'arquitectura i aquest document és la base, o sigui, és el que s'ha de basar tot el projecte de construcció. I en paral·lel l'Ajuntament està treballant amb el tema dels terrenys i la ubicació, que també en un moment donat, quan ho tingui tot a punt, lliurarà aquests terrenys al CatSalut.
Estem parlant amb la doctora Sílvia Ibáñez, adjunta a la Direcció Assistencial dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, i voldria acabar parlant-li o preguntant-li per la qüestió pràctica. On podem trobar el qüestionari? I per la gent que ara, això que dèiem, que estigui ara pensant en coses que podrien millorar de l'hospital, com pot ajudar-vos?
Doncs farem difusió a través de la nostra web del codi QR, també diferents cartells que repartirem i també entrant directament al portal de participació ciutadana de la Generalitat de Catalunya. En allà directament ja trobaran el qüestionari.
Molt bé. De fet, ara estava veient sibe.cat, SSIBE.cat, i aquí mateix a la portada ja surt el portal, per anar responent. Hi ha el qüestionari en línia i és un Google Docs, pregunten l'edat, la comarca, la importància que es dona a diferents punts. De fet, és el que ens deies, no hi ha moltíssimes preguntes, això que crec.
No.
En menys de 5 minuts queda resposta.
Sí, hem intentat que no sigui una cosa feixuga, que sigui breu, i la idea és que hi participi molta gent, no entretenir massa a l'hora de fer l'enquesta.
Doncs sibe.cat, SSIBE. Ja per acabar, estem en època, m'imagino que de molta feina a l'hospital, amb tots els CAPs també, suposo amb brots de temes respiratoris, constipats, grips, i no sé si ja la grip ja està apretant fort, jo de moment aguanto. Com va? Com esteu portant?
No encara, perquè encara no ha fet fred com perquè comenci tota la grip. Normalment els vols de Nadal o passats festes és quan sol començar el pic de grip. Hi ha feina, perquè sempre n'hi ha, però encara no hem començat amb grips.
Bueno, doncs ja arribarà, se suposa, en algun moment, no?
Segur. Depèn de l'any, és més intens o menys. Això no, de moment no ho sabem, però segur que arriba, sempre arriba.
Doncs hem parlat amb Sílvia Ibáñez, que és l'adjunta de direcció assistencial del CIBE, del Servei de Salut del Baix Empordà. Moltíssimes gràcies i que tingui molt bon dia i que, bueno, seguirem pendents de com evolucioni tota la preparació i la gestió del nou hospital de Palamós. Moltíssimes gràcies i que vagi bé.
A vosaltres, bon dia.
Bon dia. Dos minuts i tres quarts de nou del matí, continuem el Supermatí i parlant de cinema, d'estrenes de sèries i de pel·lícules amb l'Ignasi Arbat. Bon dia, com estàs?
Bon dia, i avui hauríem dit ho, ho,
ho, ho, ho, no? Arriba el Nadal ja. Bueno, és que ara sí. Tot i que ahir pensava, ostres, tinc la sensació que l'any passat ens estaven avassallant encara més amb coses de Nadal, i aquest any jo ho estic intentant esquivar una mica més, que jo sempre penso, fins que no passa el pont no estem a Nadal. Però...
Sí. El que passa, l'any passat Dani va arribar abans, però aquest any, o sigui, arriba més tard, però tot de cop, i a partir d'ara serà un empatx setmanal, pràcticament.
Doncs sí, avui molt marcades, per tant, les estrenes per temes nadalencs. Abans, deixa'm preguntar-te, has mirat Napoleó o no, ja?
Sí, i tant.
I què?
I tant. L'has vista, tu?
No. Encara no he pogut.
A veure, com ho explico?
Aviam.
Les batalles estan molt bé.
Bueno, és que a mi és el que m'interessa, així, a priori.
Correcte. Sí, és veritat que no són unes batalles molt llargues, perquè, com que n'hi ha moltes al llarg de la pel·lícula, és a dir, es concentren potser les 5 o 6 més populars, i clar, com que és una pel·lícula de 2 hores i mitja, i també ha de donar temps per respirar, per desenvolupar una mica el personatge, doncs es fan una mica curtes aquestes batalles. El que passa que, clar, és una pel·lícula que es nota retallada. Yeah. Retallada amb moltes coses, és a dir, sabem que hi ha una versió de 4 hores que s'ha estrenat des de 2 hores i mitja, però a banda que estigui retallada, que és un problema que té, està mal explicada. Té un problema de guió brutal, és a dir...
Ah, sí.
Jo no parlo d'inconsistències històriques, que evidentment n'hi han, però és el que menys em preocupa a mi de la pel·lícula. No li dono cap importància perquè vaig a veure una mica un espectacle, la veritat, no una lliçó d'història, però sí que els fets històrics on Napoleó passa d'un punt a l'altre sense cap mena d'explicació, surten personatges que no t'han presentat de cop i volta, és a dir, és un desgavell de muntatge o de direcció. I l'altra cosa és Joaquin Phoenix,
sí,
que és un espectacle en si mateix fent de Napoleó, o sigui, té uns... Són moments que són divertits, però jo no sé si la intenció era fer una cosa divertida. En els moments íntims en Josep... O sigui, es focalitzen en algunes escenes de llit que estan filmades de manera molt casta, eh? Vull dir, no us penseu que... Però es fica més en tics del personatge o en jocs sexuals una mica estranys que tenen l'un amb l'altre. Vull dir, és una pel·li que no m'hauria imaginat quan la vaig veure.
Però, i és avorrida?
No. És a dir, no obstant tot això, aneu-hi. Aneu-hi. És que...
O sigui, tu passes bé. Bueno.
Sí. Jo no em vaig avorrir, són 2 hores i mitja.
I visualment... Sí,
visualment, les escenes de les batalles en quant a tema de vestuaris i producció, la veritat és que és un 10. La pel·lícula en aquest aspecte està molt bé.
No.
Ara bé, la resta...
Bueno, també, jo l'aniré a veure. Sí. Passa que avui vull anar a mirar la prequela de Los Juegos del Hambre, perquè imagino que estarà menys temps en cartellera. I si no hi vaig ara, possiblement ja no tindré oportunitat. Però hi miraré la setmana que ve, no, que marxo de viatge. Però l'altra miraré d'anar a veure Napoleó.
Encara la trobaràs. Sí,
encara la trobarem.
Bueno, ara, jo t'ho dic una cosa, només per acabar. Després de veure aquesta, et sembla que la de 4 hores laborar Ridley Scott.
A quina plataforma vas dir que anava?
Apple anirà,
Apple.
Això.
Bueno, sí, no tinc Apple, per tant, no patiré. Bé, doncs mira, Napoleó, que de fet ara ho repassarem, però em sembla que aquest pont de la setmana que ve la podrem veure en molts cinemes per aquí prop, de cinemes de proximitat, que diem, després al final ho repassem. Anem amb la primera estrena nadalenca, per tant?
Bueno, nadalenca entre cometes, però sí, es diu Noche de Paz, Silent Night.
Aviam, sona així. Aviam com comença el tràiler. Ah, així. Ui! Veig una família, veig un home que, de fet, el recordo perquè era l'actor... Va sortir a House of Cards, aquest home, era
sí.
el rival del protagonista de House of Cards.
És el protagonista de For All Mankind, també.
Vale. Quantes pel·lícules existeixen que al Nadal que s'hagin dit Noche de Paz? És que quan la buscava em sortien 300.000 trailers.
Sí, correcte, doncs 300.000 pel·lícules, concretament.
De què va aquesta? Noche de Paz, de no paz, entenc, no?
Sí, exacte. Això és... He dit, bé, si hem de començar, abans d'anar amb l'atac de sucre que vindrà a continuació, doncs fem així una mica d'espai. I en aquest cas és una pel·lícula de John Woo, que és el director xinès, que té una filmografia brutal en cinema d'acció, sobretot quan va fer el seu traspàs a Hollywood, va fer pel·lícules mítiques de l'època, com Blanco Humano... Broken Arrow, Cara a Cara, la segona part de Missió Impossible és seva, és la pitjor de totes, però bé. I llavors a la Xina ha continuat fent coses, eh? A Red Cliff, que és una pel·li que està bastant bé, i ara torna al cinema americà amb aquest Noche de Paz, que intenta una mica recuperar aquella vella glòria que va ser en els anys 90 en una pel·lícula d'acció ambientada a Nadal. Si us fixeu, la premissa pot ser exactament la mateixa de John Wick, però canvieu el gos per un nen. Val? I en aquest cas serà el pare que, quan doncs, el seu fill acabi morint, això es veu al tràiler, eh? Vull dir, que és la premissa de la pel·lícula, no és cap spoiler, doncs entre unes bandes de mafiosos, ell anirà allà i es carregarà a tothom que li passi per davant.
Va.
Vull dir, acció, trets i molta marxa.
Això a cinemes, eh?
Això en cinema, sí, sí, sí.
Bueno, doncs Nadal i acció, però suposo que això, el Nadal és la premissa, és l'època en què passa, i ja està.
Exacte.
Molt
sí,
bé.
Sí.
Què més?
I ara ja anem a plataformes i anem jo allà triant la peli de Nadal de cada una de les plataformes i comencem amb Netflix, amb Família Revuelta.
I worry that we're all kind of disconnected.
Could you ask me something?
What?
It's fine.
Okay, good night.
Això que és comèdia d'aquesta senzilleta, no?
Sí, exacte. Això és una pel·lícula que ha dirigit Matt G, que és un director nord-americà, bueno, que va fer aquelles pel·lícules a Los Angeles de Charlie dels anys 2000. No és un director, diguéssim, per tirar coets. I en aquest cas s'ha fet aquesta pel·li per Netflix, que és la típica pel·li ambientada a Nadal, de família, doncs, de pare, mare, nen i nena, i, bueno, adolescents ja són, que estan una mica desconnectats els uns als altres, cadascú una mica fa la seva vida, i a l'època de Nadal decideixen reconnectar una mica, fan un viatge i tal, i durant el viatge reben un encanteri i els seus cossos s'intercanvien. És a dir, els pares passen els cossos dels fills i els fills els dels pares. Aleshores es desperten així, saps, la típica pel·lícula viceversa, doncs exactament el mateix.
Bueno, no sé quantes vegades ho hem vist, això.
Exacte, això, veuràs els pares en els cossos dels fills que van a l'institut, els seus rotllos, els fills que se'n van a la feina amb els cossos dels pares, bueno, en fi.
Molt bé.
Les bromes que ja us podeu imaginar, doncs, ambientades en Nadal.
Doncs Família Revuelta, va, què més?
Què més? Una altra, Navidad en Candy Cane Lane, a Prime Video.
Voy a mostraros una cosa, pero cuando os lo muestre, no os asustéis.
Mentre no ens espantem amb la pel·lícula, ja en tindrem prou.
Sí, jo ja m'he espantat només a veure el tràiler, però...
Bé, de què va això?
Intentem aixecar la moral a tothom. Bé, la dirigeix Reginald Hanlin, que és un director, doncs, que hi ha... Sobretot ve molt de la televisió. I en aquest cas la protagonitza Eddie Murphy, que és potser el gran reclam comercial, i Nico Ferman. I és una comèdia ambientada a Nadal del típic home que vol guanyar el premi a la millor decoració del barri, no? Que també és una pel·lícula que hem vist mil vegades. Aleshores el tio se'n va a una botiga d'aquestes que venen coses de festa de Nadal i tal, i allà hi ha una elfa que li fa signar un contracte que ell no sap, que és una mena d'encanteri amb la qual, doncs, aquest encanteri li pot suposar a ell una empenta per guanyar aquest premi. Però, clar, aquest premi, això el que provoca és que aquestes coses de decoració de Nadal prenguin vida, no? I aleshores es crea una mica de caos.
Ai, que hem perdut l'Ignasi.
Sí, no, deia això, que llavors els objectes de Nadal prenen vida i comencen, doncs, a aliar-la en el barri d'aquest home.
Vale, bueno, molt bé. Això a Amazon...
Amazon Prime, sí.
Molt bé. Va, repassem la resta. Passa que d'aquesta que ve ara no tinc el tràiler. Es diu The Sheffer, no?
Es diu The Sheffer, sí. T'ho comento ràpidament una mica. Això és és un mig metratge, és a dir, són aquestes coses que a vegades s'agraeixen, que el dirigeix Lian Softly, i està protagonitzat per John Travolta en un paper secundari i Ben Radcliffe, que és el paper principal. És bastant interessant, perquè, ja t'ho dic, són 38 minuts, només que dura, i és la història de la nit de Nadal...
Ai, estem perdent
l'Ignasi. Sí, hola?
T'he perdut, hi ha caigudes d'un segon, però vaja, sabent que només durarà un segon, podem continuar.
Respirem, a Napoleó també caia un segon. Doncs això, de Sheffer. És un pilot d'aviació de la Segona Guerra Mundial.
Un segon...
tornen a tallar.
I tornes a ser aquí.
Sí, avui tenim problemes tècnics aquí. Doncs això, que el pilot d'avió, durant la nit de Nadal, és un pilot de combat que torna cap a casa i en el vol es perd. I aleshores necessita una mena de miracle per tornar a casa. I aleshores es trobarà, doncs, aquest miracle en el cel que l'ajudi a tornar a casa. Una pel·li de Nadal acabarà bé, segur, vull dir.
Ignasi, tranquils. Fem una cosa, perquè ara estava revisant i sí, jo crec que no ens tornem a trobar fins que no s'estreni. Jo crec que serà la pel·lícula d'aquest Nadal, no? Bé, s'estrena. Quan s'estrena?
Sí, Wonka. És que no t'he sentit el títol, però m'imagino que em parles
sí,
de Wonka.
Sí.
Sí, sí, sí. Això s'estrena la setmana vinent. S'estrena abans del pont, justament.
Doncs mira, si vols en parlem, perquè com que no ens tornarem a veure fins a... De fet, la setmana que ve dijous sí que hi haurà programa, però com que s'haurà estrenat dimecres, avancem alguna cosa?
Doncs sí, mira, o sigui, serà la peli del Nadal.
Sí.
Ja ho podem dir. Aquesta sí que serà el títol gran. A més, està tenint molt bones crítiques
sí,
que han sortit aquesta setmana. Està agradant molt.
Que bé.
I recordem que és la història, doncs, de Willy Wonka, que ja havíem vist, no?, en Charlie, la fàbrica de xocolata, basada en el conte de Roald Dahl. Hem tingut diverses adaptacions. L'última de Tim Burton amb Johnny Depp, que és potser de les més conegudes. I en aquest cas és una mica l'origen del personatge. Per això agafen a Timothée Chalamet per interpretar de Willy Wonka jove. I Timothée Chalamet també, com aquell que no vol la cosa, s'està convertint en el nou Johnny Depp, no? El Johnny Depp.
Mm. Esperem que no acabi com en Johnny Depp, també, També t'ho dic.
Bueno, esperem. També té les seves excentricitats,
sí,
Timothée Chalamet.
Sí.
Però bé, hi ha un repartiment extraordinari a banda d'ell, que a mi m'agrada molt, és un actor que m'agrada molt, ho fa molt bé. Hi ha Sally Hawkins, Olivia Colman, el Hugh Grant, Rowan Atkinson... O sigui, un repartiment extraordinari.
Mm-hmm.
És una pel·li britànica, ho hem de comentar.
Mm-hmm.
I bàsicament és això, la fàbrica de xocolata i com això ressorgeix, mm-hmm, i es crea. I ja et dic, les crítiques han estat boníssimes.
Molt bé. Doncs ja d'ici de casa la setmana que ve ho ampliem, però que sapigueu que dimecres de la setmana que ve s'estrena Wonka, que aquesta també tinc moltíssimes ganes de mirar-la. Cinemes de proximitat, aquest cap de setmana, a Palafrugell. Una pel·lícula que n'està parlant molt bé moltíssima gent, El maestro que prometió el mar, amb Patricia Font, de Patricia Font i amb Enric Auqué, l'actor de Verges, aquest cap de setmana. També Solo queda la danza d'Anna Nutstan i, com dèiem, ja això, ja per la setmana que ve durant el pont, però tindrem durant el pont Napoleó i Saben aquell i també Wish, la nova pel·lícula de Disney. A Torroella tenim aquest cap de setmana El favor, pel·lícula de Juana Macías, i durant el pont hi haurà Vides passades, pel·lícula amb actors, entenc que coreans, Dispararon al pianista i també el cap de setmana que ve la de Napoleó. I a Begur jo us recomanaria anar a veure aquest demà concretament una sessió única a les 7 de la tarda, Un cel de plom, la pel·lícula sobre Neus Català, pel·lícula de Miquel Romans amb Nausica Bonin fent de Neus Català, que jo crec que val molt la pena. I també el cap de setmana a Begur, El maestro que prometió el mar. Jo crec que, déu-n'hi-do, la de pel·lícules, vull dir que no cal anar a grans supersales, perquè les pel·lícules que tenim aquest cap de setmana i aquest pont a tots els cinemes de proximitat valen molt la pena.
Sí, la gent que no tingui, que s'hagin de quedar a casa, doncs, escolta,
sí,
també un bon programa, eh?
Sí, 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 no, sí, sí. Això, una altra cosa no, però cinemes de proximitat, allò, cinemes de proximitat, no supersales, però cinemes de proximitat a Torroella, a Begur i a Palafrugell poden estar contents que en tenen. Ignasi Arbat, que vagi bé, moltes gràcies. La setmana que ve hi haurà la Maria Alzina fent el programa, perquè no sé si he dit, que marxo de viatge, i ens tornem a trobar després del pont.
Doncs estarem amb ella.
Vinga, gràcies, Ignasi, que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
Adéu, bon viatge, bon viatge.
Gràcies. Vinga. Vinga, tancarem amb la previsió del temps amb en Marc Vila.
La jornada d'avui dijous ens portarà un dia bastant o molt ennuvolat amb sensacions de suavitat. Avui les temperatures faran una transitòria pujada coincidint amb l'arribada d'un front per ponent. Els mapes isobàrics ens dibuixen una pertorbació amb arribada a la nostra comarca entre avui al vespre i matinada i amb poques conseqüències. El cel tindrà protagonisme a la situació de sol i núvols. Seran núvols canviants anunciant l'arribada del front. Tot i això, no esperem pluja. Un cop ens hagi creuat la pertorbació i més de cara a divendres, l'atmosfera s'inestabilitzarà amb algun plogim a la comarca i les temperatures tornaran a fer una baixada important.
Doncs fins aquí el Supermatí. Tornem demà divendres a les, ja serà 1 de desembre, a les 8 del matí, com cada dia, per Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Adéu.
Són les 9.
A Ràdio Capital
et presentem el número 1 de la setmana.
La cançó que lidera la primera llista.